Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana us portem un programa dedicat a les pel·lícules d'animació nominades a l'Oscar pendents d'analitzar en aquest programa. Flow, Wallace and Gromit, Vengeance Most Full i Memoir of a Snail. També comentarem els primers tràilers de Fantastic Four, Fear Steps, Final Destination Bloodlines, Jurassic World Rebirth i Smurf, que han aparegut aquesta setmana de la Super Bowl. De tots aquests temes en parlarem molt i força a continuació, així que en aquesta entradeta no dic res més. Prefereixo fer-la servir per parlar breument del tercer espai del programa d'avui, que és una ressenya sense spoilers d'Emilia Pérez. Us vull explicar que la crítica que escoltareu la vàrem enregistrar el mes de desembre, així que en aquella gravació només vam parlar i jutjar la pel·lícula. Per tant, la nostra crítica no s'ha vist influenciada pel que va passar després. Mai sabrem si les nostres opinions haguessin estat diferents de fer-ho abans, pel que us puc garantir una crítica que ha estat aliena a les declaracions i els tuits que han vingut després. En aquest programa ens acompanyarà la nostra productora, la Marta Sanz, l'Escarrufa, Escarrufa Animation a xarxes, en Jacint Casademont, en Jep Soler i qui us parla, en la presentació i direcció d'aquest programa, l'Ignasi Arbat. Dit això, abans de començar, recordar-vos que en el canal de podcast d'iVoox podeu escoltar tots els programes i fer-ne la subscripció. També ens trobareu a Apple, Amazon, Spotify i YouTube, mentre que els programes per a mecenes són a Patreon. En la web ningunoesperfecte.cat trobareu tots els enllaços, a més del blog amb crítiques de cinema. A les xarxes ens trobareu a Instagram com a ningunoesperfecte-podcast, a Twitter som @ningunoes i també estem a Facebook, Threads i Blue Sky. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, tenim el correu electrònic ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el passarem envoltats per un gat, un capibara, un secretari, un gos i un lèmur en un món apocalíptic. Comencem! I avui comencem amb aquest especial sobre les pel·lícules d'animació nominades als Oscar i començarem per Flow, una pel·lícula que ens arriba des de Letònia que ha tingut un recorregut i molt de reconeixement al llarg d'aquest 2024, un pas triomfal per festivals com Annecy, Cannes i aquesta nominació a l'Oscar que ha estat la cirereta del pastís. Per parlar d'aquesta pel·lícula, Flow, i de la resta de les que no hem parlat nominades a l'Oscar, perquè hi ha algunes que sí que ho hem fet, tenim, com no pot ser de cap altra manera, l'Escarrufa. Què tal, Escarrufa? Com estàs?
Pues encantadíssima, perquè a més Flow me va flipar i juntes les dues coses que més m'agraden en aquest món, que és animació i moixos. O sea, que jo feliç.
Ja havíem fet amb tu Inside Out 2, havíem parlat de Wild Robot i ara arriba una pel·lícula que, vulguis o no, té les seves similituds, no?, amb The Wild Robot. I bé, ara anirem aprofundint una mica, però ja d'entrada pregunto que què t'ha semblat la peli.
Bueno, jo me va encantar. És cert que tenia ja les expectatives altes quan vaig anar a veure-la, perquè, bueno, no sé per quin motiu Espanya se va estrenar especialment tard en comparació a altres països que va sortir ja en el 2024 i aquí se va estrenar el 2025. I clar, molta gent ja m'havia xerrat d'ella, ja tenia crítiques i tenia una reputació. Per una part, això sempre fa un poc de vèrtic perquè dius, a menys si després no serà tan bona i m'en donaria una decepció, però no, va ser tot el contrari, me va sorprendre per bé i vaig sortir encantadíssima del cine, me va encantar.
Sí, realment a mi la història em sembla preciosa, és a dir, tota... I la pel·li pràcticament una obra mestra, és a dir, si no ho és, allò que està a tocar perquè és, bueno, és gairebé perfecta. M'agrada molt aquesta cosa, no?, de la unió fa la força, aquest missatge de tolerància i tot això, crec que és al mateix temps molt divertit, com convida aquests animals a ficar-se també tu en el seu grup, a reflexionar, i en només res, 83 minuts que dura la pel·lícula. Una pel·lícula sense diàlegs, després també incidirem sobre aquest tema, i pràcticament podem dir que fàcilment pot ser una de les millors pel·lícules d'animació que arribarem a veure al llarg d'aquest any.
Sí, probablement sigui escàs. I a mi el que m'agrada molt, a part, bueno, estèticament és preciosa, no? La història, com tu bé contaves també, i és un conjunt molt maco que crec que, a més, té aquest toc especial precisament perquè no té diàlegs, bueno, que en el final, bé, és un recurs que darrerament s'està començant a veure més, com ja vam veure amb Robot Dreams, no? També el cas de Robot Dreams, que era una adaptació d'un còmic que tampoc té diàlegs, no? I era lo lògic. Però, bueno, aquí és una obra original i han decidit fer-ho així perquè, en el final, crec que la manera més intel·ligent de fer empatitzar en el públic amb animals que en la vida real tampoc parlen, no? I és una manera de fer-ho més realista, no sé si m'explic.
Totalment. Jo crec que el realisme és el que impregna la pel·lícula, que després també entrarem, perquè no només és que no parlen els animals, sinó com es mouen i bé, com han reproduït de manera brutal com són els animals protagonistes d'aquesta pel·lícula de veritat. Si vols, fem una mica de resum de què va la pel·lícula, per qui no l'hagi vista. De fet, és bastant senzill, tot i que també planteja bastant misteris sobre el món en què ens movem en aquesta pel·lícula.
Sí, exacte. Se podria dir, grosso modo, que bàsicament tracta d'un futur postapocalíptic, no? Es podria dir, perquè apareix una espècie de terra futurista, els planetes en els que viuen, on hi ha inundacions massives que arrasen amb tot, a més van i venen, i bé, però és que no hi ha humans i que els pocs supervivents que queden són animals i s'han d'adaptar, no?, en aquesta nova situació i sobreviure. Se podria dir que la pel·lícula és això, no?
Bàsicament, està explicada des del punt de vista d'un gat i aquest gat forma equip amb uns altres animals, que tenim un capibara, un gos, un lèmur de cua anellada i un secretari, que són aquests ocells que crec que són d'origen africà. Comença amb aquesta inundació i a partir d'aquí tu pots especular, perquè la pel·lícula, com que no té diàlegs i els veus des del punt de vista dels animals, tu no saps què ha passat, però entenem que hi ha hagut un desastre climàtic que ha provocat aquesta situació, que, com bé deies, s'inunda el planeta cada X temps, no sabem per què, els humans han desaparegut. Entenem que els humans han marxat del planeta o d'aquesta part del planeta, perquè tampoc sabem si és tot el planeta o és aquesta part on estan els animals. Però allà hi ha hagut una civilització i aquesta civilització no hi és. No és que també diguis hi ha hagut una inundació i la gent ha mort ofegada, no? Perquè no veus gent morta. És a dir, la gent ha abandonat les seves cases perquè veus això, o sigui, llocs abandonats, on ja no hi viu gent.
Exacte. Sí, ara que ho dius és cert. No ho havia pensat, lo de que, però és que se n'han anat d'allà. Però el que sí que és evident és que en qualque moment hi ha hagut persones perquè te mostren restes de civilitzacions, en pla cases, interiors de cases també, i bé, sí, coses que només empleem els humans i que evidentment no ho han fet els animals, no? Objectes, no? També, com per exemple el lèmur, que col·lecciona objectes i tal.
Col·lecciona roba, podríem dir.
Tampoc no són de ningú.
No, està clar, està clar. Bé, total, que aquest gat es anirà trobant aquest grup d'animals que hem esmentat abans, formaran equip i s'ajudaran entre ells per adaptar-se a aquest nou món i també s'ajudaran per sobreviure. La convivència entre ells tampoc serà fàcil. En alguns moments doncs, tindran els seus estires i arronsa i coneixes entre ells, i no només entre ells, sinó amb altres espècies o altres membres de les espècies d'aquest grup d'animals que veiem aquí. I això és bàsicament el que ens explica aquesta pel·lícula en 83 minuts.
Tal qual. I a més el que m'agrada molt és que sí que és cert que té una part més realista, no? Com comentàvem abans, que és pues, això, que els animals no xerren o que tenen certs comportaments, però crec que també està combinat amb una part fantasiosa, evidentment, no? Com hi ha certes escenes o certs comportaments dels animals que potser són com a massa... Vull dir, no se portarien així si fos superrealista, saps? I crec que és una combinació perfecta d'entreteniment amb algo més analític, no? Diguem, del comportament animal. I està molt ben equilibrada.
En quant a la producció, han comentat que era una pel·lícula de Letònia, de fet, esmentem el seu director, que és Gins Zivalodis, que aquest senyor, a més, va fer un vídeo molt divertit, molt divertit, està molt seriós en el vídeo, però mentre ell veia com el nominaven a l'Oscar, estava juntament amb el seu gos, que el seu gos és clavat al gos de la pel·lícula. O sigui que és com...
Sí.
No anava d'un gat, jo pensava que aniria amb un gat, no, estava amb el seu gos.
Sí, super graciós. Sabeu que és super bon el lot.
Sí, se'l veu. Bé, ara explicarem una mica, ens explicaràs també com han fet la pel·lícula, perquè és bastant curiós. Però bé, no només és de coproducció, o sigui, Letònia, la pel·lícula, perquè allà també és el director, sinó que també hi ha hagut capital de França i Bèlgica. La pel·lícula s'ha acabat a França i Bèlgica, Arte França, el Belgian Tax Shelter, etc. Vull dir, també és una pel·lícula amb alt contingut de producció europea. Parlem d'aquesta part de realisme dels animals, abans d'anar amb el tema de l'animació, per acabar de comentar, no? Perquè quan parlem de realisme ens referim bàsicament al que dèiem, els animals no parlen, o sigui, si l'anem a comprar de Well Robot, que té algunes similituds...
Sí, té algunes similituds en el sentit de... És a dir, tot transcorre un escenari completament natural... també totes dues tenen aquesta estètica així en colors molt vius i com un poquet, sí, com si fos un poquet pintat a mà, no?, els escenaris i tal, però a la vegada són molt diferents, des del meu punt de vista, perquè Wild Robot és més fantasiosa 100%, perquè tot i que el moviment dels animals Wild Robot també són impecables, he de dir, i estan perfectes, al final... O sigui, te'ls presenten com si fossin intel·ligents, no? En pla de que parlen i tal. També és vera que és a través de la vista de robot, que té una justificació, no? Perquè en el principi no parla. Però aquí no, aquí és en pla, nosaltres som espectadors, som humans i tot i que ho veiem des del punt de vista del moix, no entenem cap dels animals, ni siquiera el propi moix. I crec que això els diferencia bastant. I després, en quant a comportament, aquí crec que sí que és el que comentava abans, hi ha escenes que, pues, que fan pinya, no? I col·laboren entre ells per sortir d'una situació complicada i tal, cosa que probablement en la vida real no passaria. Però crec que també està molt ben duita les relacions entre ells, no? I el que costa que se duguin bé i que tenen uns instints. Per exemple, el moix s'assusta de tot el temps, que és el que fan els moixos, o desconfia, també, encara que, per exemple, el cap, bé, el gos, també és super amigable amb ell des del principi, però ell no confia des del principi perquè és un moix i és el seu instint. Igual que per el gos, el seu instint és amigable perquè és un golden retriever, no? I així en tots els animals. I això m'ha agradat molt.
Totalment d'acord. I això que comentes, no els sentim parlar, però, a veure, quan, si teniu gat, el vostre gat us miola... es mou d'una determinada manera, se us acosta, se us allunya, no sabeu, que sabeu, vaja, què és el que vol, què demana, si vol jugar, si està enfadat, si... que ho sabeu? Doncs la pel·lícula sap transmetre el llenguatge, aquesta comunicació, sobretot que tenen els gats, perquè la pel·lícula focalitza molt amb el gat, que com bé deies, tampoc sabem ni com es diu ni tal, però pel to del miol, com mou el cos, etc. O sigui, els moviments del cos del gat són espectaculars. Això que fa quan es lleven, com s'estiren, no? És a dir, tots els hàbits d'un gat és un gat d'animació, però és que sembla que sigui real per la manera com es mou.
Sí, i quan juga, també, quan veu un sacó de lemur o quan veu un llum, és que està Perfecte.
És perfecte.
De fet, estic tota la pel·lícula mirant-la i pensant en el meu moll a casa i dic, ai, necessito anar a donar-li una abraçada ja.
De fet, aquesta pel·lícula, clar, és el que dèiem, els animals es mouen i actuen com animals de veritat. Pot ser que hi hagi alguna llicència en algun moment en concret, però no són animals que, diguéssim, que es posin de peu dret, que agafin les coses amb les mans, és a dir, ells continuen sent animals i tot el que veiem és tal com fan els animals. I no estem davant d'una pel·lícula d'animació protagonitzada per animals que són antropomòrfics d'humans. No, no, són animals que són animals.
Exacte, sí, és el que tu comentes. És a dir, per exemple, crec que l'ocell, pues, en el moment que ell maneja el timó de la barca, pues, tot això me pareix que, evidentment, és una llicència que s'han pres per avançar en la història, perquè...
Si no, no surten,
també
eh?
Ha... Exacte. O no sé, és que no sé fins a quin punt puc fer spoilers o no.
Bueno, poquets. Tampoc és una pel·lícula que...
Bé, hi ha un moment que també tots col·laboren per rescatar un altre personatge, tal, que potser pues, tot això dius, bueno, un animal no pensa fer aquest puzzle així per rescatar, però que està bé, també vull dir que hi hagi aquestes coses, perquè si no seria un documental i estem mirant una pel·lícula de ficció, no? I ha de tenir aquest punt perquè sigui també entretenguda i que la història avanci, claro.
Sí, però a més és que no trobes a faltar els diàlegs, és a dir, la pel·li s'explica sola, s'explica molt bé a través de les imatges i dels sons dels animals, com comentàvem, no? Que és la seva manera de comunicació, però per la manera en què, com els sentim, tu ja pots entendre si ja l'animal doncs, ho diu positivament o negativament, com s'expressa, etc. No? Vull dir que
Exacte.
Està molt ben feta la pel·lícula en aquest sentit.
Totalment, sí, sí.
Parlem de l'animació. Parlem de l'animació perquè, en aquest cas, tot i que la imatge recorda pot ser un llibre il·lustrat, perquè no és una animació que busqui ser perfecta en aquest aspecte, s'ha fet servir un programa que segurament tu, Oscar Roja, coneixes molt bé, que és el Blender, no? Que és un programari 3D de codi obert, etc. I sorprèn que tota la pel·lícula s'hagi fet en Blender.
Sí, de fet és un software que darrerament està molt de moda, precisament per el que comentes, que és gratuït, no com la gran majoria d'altres software que valen bastant de dobbers. I sí, moltes, però algunes produccions s'han fet en Blender, entre elles pues, Flow, i és bastant útil perquè te permet animar i a part d'animar també pots modelar els personatges a Blender, pots fer-li l'esquelet també per després animar-los i tal. Vull dir que és bastant polivalent i crec que el que també, a part de que sigui gratuït, és el que ha fet que funcioni, no? El que ja no sé, no estic segura, no sé si tu ho sabràs, si ho has cercat o algo. No sé si per l'animació dels animals s'ha empleat captura de moviment o si és tot fet a mà.
Jo, pel que he vist, és tot a mà. Captura de moviment no, perquè s'ha fet amb molt pocs recursos, la pel·lícula.
Exacte.
Una captura de moviment hagués implicat molts calés. Jo, pel que he llegit, que he investigat de la pel·lícula, és que és tot Blender, en aquest aspecte.
No, sí, vull dir, el fet que sí, sí. Blender no implica que no s'hagi empleat
ja.
De moviment.
Sí, sí, però,
sí, vale. Pues, també està molt ben animada, de dir, és cert que jo no sé si seré jo perquè sóc animadora o el que sigui, sí que veia certs moments, sobretot en el moix, certs moviments una mica bruscos, saps? Que sé que és perquè precisament ho han volgut fer en pla més realista i no molt fluid, molt finet, però, clar, a qualsevol moment sí que me'n donava compte. Per una altra banda, no m'ha molestat gens. Està, en general, superbé. Vull dir, és que sapiguen el context en què s'ha fet la pel·li, el pressupost que ha tingut i tot, massa bé està, menys si m'entens. Vull dir que no estem xerrant de Disney, ni de DreamWorks, ni de cap estudi que tingui aquest pressupost. O sigui, que supos que han fet el que han pogut i el que tenien. I així tot, el resultat està d'excel·lent.
Sí. Tot i que està feta informàticament, com dèiem, en Blender... Dóna la sensació que és artesanal, feta a mà. O sigui, quasi com dibuixada a mà.
Clar, sí, això és també pues, com a Wild Robot, per exemple,
sí.
El que dèiem abans. És perquè està ara bastant de moda fer això, no? De que les textures dels ambients i dels personatges i això tinguin certs acabats que de vegades són pintats a mà de veres i de vegades no, però ho simulen. I queda molt bé.
Clar, aquí sí que he llegit que el director, en Gintz Zivalokis, buscava aquesta sensació de, per exemple, no, el que tu comentaves ara, la velocitat dels fotogrames pogués semblar menys fluida, com si faltessin fotogrames i que es mogués així una mica a trompicons. Justament, amb això que et dona aquesta sensació de cosa artesanal feta a mà. Perquè si tu li dones aquesta fluidesa, sembla molt feta per ordinador. En canvi, d'aquesta manera no ho sembla. I és just el que buscava i el que l'espectador hagués de percebre. Per tant, vull dir, l'objectiu és just el que s'ha aconseguit.
Pues fantàstic. En aquest cas és que va, no tinc cap però posar-li, perquè trob que és preciós en tots els sentits. I l'animació no és gens fàcil animar animals, perquè és una cosa que tenim molt vista, perquè a més són animals domèstics, bueno, és capibara i això no, però és moix i és que tots hem vist qualcunes de la nostra vida i probablement en tinguem un. Vull dir que fer-ho bé és molt difícil, perquè tothom és capaç de veure si un moment està raro o fa qualque moviment estrany, saps? Per tant, crec que el que han aconseguit està superbé, perquè me refereixo que és complicat, eh? No és senzill fer quadrúpedos.
No, però a més amb el gat que comentaves, no només és els moviments o com posa la cua, no? Que també és el llenguatge de comunicar-se al gat, és la posició de la cua, tu pots saber perfectament com està l'animal, sinó també els ulls. És a dir, els gats són molt expressius amb els ulls i també amb els ulls tu saps si estan espantats, si no. És a dir, te diuen moltes coses. I aquí treballa tot el llenguatge corporal comunicatiu de l'animal perquè tu com a espectador sàpigues el que pensa o l'estat anímic en el que està l'animal.
Sí, sí. I fins i tot el capibara, que mira que és un animal poc expressiu, però crec que és el punt còmic de la pel·lícula, aquest personatge. Té moments que són supergraciosos i en realitat ni està dient res, ni vull dir, la seva expressió segueix exactament igual, però per les accions que fa o el moviment, exacte, l'expressió corporal que té, ja te fa gràcia, saps? I està molt guai perquè ho aconsegueix en tots els personatges.
Una de les coses de l'animació que també destaca és l'aigua. Com està feta l'aigua, perquè l'aigua és la gran protagonista també de la pel·lícula. Tots aquests reflexos que veiem, no? Quan el gat es posa davant i veus l'aigua que reflexa l'animal, no veus l'animal directament, o les postes de sol, tota aquesta part de paisatge trobo que està molt ben animada també. És molt bonica.
És preciosa.
No sé si és molt difícil fer l'aigua com la fan aquí.
Uf, això ja és una... ja no és animació de personatges, ja és, diguem, un altre departament que se dedica a fer entorns i més partícules i coses així, no? Però l'aigua sempre és un tema. No només a pel·lícules, a videojocs i això també, perquè o se fa bé o també xoca molt. Per tant, aquí sí que han fet una molt bona feina.
Sí, sí. Parlem una mica dels personatges, entrem una mica més a fons amb ells. Bueno, tenim aquest capibara, que deies tu, que sí, efectivament és el menys actiu de tots, vull dir, aquest no està per masses històries. El lèmur, que va recollint objectes. El secretari, que és aquest ocell que actua com a protector, sobretot és el líder, en certa manera. El gos, alegre, simpàtic, vull dir, total en aquest aspecte, doncs és el que deies tu abans, no? Vaja, és molt, molt, molt gos en aquest aspecte. Tot i que els companys gossos no són tan simpàtics, eh? Vull dir
no
que...
els suport.
No m'estranya. No m'estranya. I bé, clar, veiem sobretot com canvia, perquè ell està amb els seus companys gossos al principi de la pel·lícula, el gat l'espanten, no? I de cop i volta, quan ell està sol amb el gat, la relació és diferent que quan estan amb els altres animals. I quan tornen a aparèixer els altres grup de gossos, ell està allà mig, no? Entre uns i els altres. És molt curiós.
Exacte. Jo crec que és que se'n dona compte després, quan la segona vegada que troben a tots els altres gossos, que se'n dona compte de que no s'han portat gaire bé amb els seus companys, que són pues, la resta d'animals, el capibara, el moix, la moneda, tal i qual. Però sí, no se comporta... No, diguem que no els hi segueix ja tant la corrent, perquè és que ha pres un pot de consciència de dir bueno, aquests també m'han ajudat i no tenen per què portar-me malament amb ells, només perquè vosaltres ho fasseu, saps? Mm.
Sí, també el secretari també té problemes amb els seus companys, que déu-n'hi-do, no? Hi ha una escena que és durilla, fins i tot, no? De qui ha de ser el líder del grup i, bueno, en fi.
Exacte, sí. Però és que ell, per qualque motiu, li té estima en el moix i el defensa, i la resta, pues, decideixen que si defensa el moix ja no forma part del grup, per lo que sigui. Però està guai. Jo aquest personatge el veia més que com un líder, no sé per què, el veia com una mare. Perquè és molt protector de tot, saps? I en el final és que també més responsable, no sé si m'explic, no? Quan sí, tots sí. Estan dormint i tal, ell és que mou el timó i és que sap on han d'anar i no sé. També el que està guai d'aquesta pel·lícula és que cada persona té una lectura diferent, perquè és això, no hi ha diàlegs i tal, i el que t'arriba a cadascú...
Correcte. El gat també evoluciona, perquè al principi té molta por a l'aigua, com molts dels gats, que no els agrada gaire l'aigua, i acaba diverses vegades a l'aigua i ha de nedar, i al principi té por. Veiem aquestes escenes sí. També molt boniques amb els peixos.
Sí.
I veurem com guai. Va superant, no?, aquesta por.
Exacte. Jo en el principi, crec que és la primera vegada, la primera inundació, diguem, gran que se l'endú, ho vaig passar fatal. En pla, i per favor, que no aconsegueix aferrar-se res i sortir de l'aigua i no sap nedar i s'està agobiant i tal. Que crec que és la primera vegada que veig la ballena, bé, barra, peix, gegant, que no sabem exactament què és. Que aquí també hi ha un poc de fantasia amb aquest animal. Vull dir, això, aquest animal és completament inventat i està guai. I sí, però després veiem que efectivament que és ell mateix qui decideix tirar-se a pescar i sí que li crides atenció, no? Perquè també això és molt de moix. Tenir por a algo i que de sobte li piquis la curiositat i segueix qui acostant-se en aquella cosa, en aquest cas Saigo.
Anem per la següent. Feathers McGraw. You have been found guilty of the attempted robbery of the Blue Diamond. If not for two upstanding citizens, you would have succeeded in your wicked plan. Morning, Gromit. Doncs seguim amb la següent que volem parlar també, que és la de Wallace and Gromit, Vengeance Most Full, que és aquesta pel·lícula d'animació en stop motion, pel·lícula britànica produïda per Aardman i la BBC, en aquest cas associada amb Netflix, que l'ha distribuïda, i dirigida per Nick Park, també nominada a l'Oscar. Una pel·lícula que en aquest cas ve precedida per... Bueno, aquí tenim tota una història, perquè jo no sé, Escarrufa, si ets molt seguidora de Wallace and Gromit, si has vist, perquè ha fet l'origen de l'estudi Aardman, que potser avui en dia tenim més associat al Shaishon, no?, amb aquest tipus de curs que hem vist tant en televisió com en cinema. El seu origen és Wallace and Gromit i és un origen que es remunta als anys 80, al 1989.
Buah, sí que he vist un parell de pel·lícules de Wallace and Gromit. No les he vistes totes, perquè sé que n'hi ha un munt.
Bueno, pel·lícules, però... pel·lícules són dos.
Dues o més?
Sí, tenen quatre curts, un del 89, 93, 95 i el 2008. I dos llargs, el del 2005 i aquest de 2024. O sigui
I
que...
els de... No n'hi havia una que era d'uns conis o alguna cosa així, o d'unes pastanagues, que vol sonar moltíssim. De Wallace i Gromit.
Sí, només pot ser la del 2005, perquè...
Crec que sí.
O sigui, n'havien de fer més de pel·lícules, però el Nick Park va quedar molt esgotat de les demandes i els canvis que li venien de part de DreamWorks, que era doncs, l'estudi que produïa la pel·lícula. I el que van fer és que Park en aquell moment decidís que no volia fer cap més pel·lícula. O sigui, el van esgotar en aquest home i va dir, a partir d'ara només em dedicaré a fer curts. I el següent que va fer de Wallace and Gromit és un altre curt, que és del 2008. I Netflix ha canviat una mica les regles del joc, perquè una cosa que té Netflix, que la gent doncs, pot criticar i critica, però Netflix sí és cert que dona molta llibertat als seus sí. creadors. És així.
Okay.
I en aquest cas, doncs, ell s'ha sentit còmode treballant. El mateix Nick Park ha dit que ha tingut tota la llibertat del món per fer aquesta pel·lícula i per mi aquesta llibertat li ha donat a fer una de les millors pel·lícules d'Armand dels darrers anys, perquè sí que portaven potser unes últimes que no acabaven de... Sí, Cavernícola, ja havia vist... Bueno, les he vist totes, eh? Però saps allò que no acaba de... Les del Xeixón sí, perquè m'agraden, em diverteix, no?, el personatge. Però, ostres, i en aquesta saga que dius, a veure què fan, no?, perquè és molt nostàlgica, portes una cosa de l'any 89 que des del 2008 no s'havia fet res i era un curt, i l'última pel·lícula era el 2005, i dius, a veure, com porten la nostàlgia, no? I la veritat és que no és pas gens una pel·lícula nostàlgica en aquest aspecte, i de fet la trama és molt, molt actual.
Sí, la veritat és que a Jaume va fer bastanta gràcia, he de dir, en plan... M'imaginava més o menys per quina línia aniria, perquè en realitat Armand té com un estil, no?, bastant evident, ja no només estètic, que també, sinó a nivell de trames, no? Sempre solen tirar per la comèdia, no?, la comèdia slapstick, també així bastant física i com bastant familiar, no? Però me va agradar bastant, és entretenguda.
Jo, la veritat és que sí, en quant a animació, en guió, la pel·lícula... Tot i que han tingut els seus problemes, perquè sí, la fàbrica de fang que tenien va tancar el 2000... Bueno, fang o argila, no?, que és el que fan servir. Mm-hmm. Va tancar el 2023, aleshores estaven com... Ostres, i ara on traiem la matèria primera per fer això, no? Però bé, la pel·lícula aquesta encara és més curta que Flow. Dura 78 minuts. Vull dir que és perfecta, no? I a més Netflix, que a vegades, doncs, com que està en plataforma, fa pel·lis llargues. Però a veure, fer una pel·li de stop motion porta molt i molt de temps. Per tant, 78 minuts ja és una borrada, eh?
Jo diria, des del meu punt de vista, de totes les tècniques d'animació, jo crec que stop motion és de ser més... complicades, no? En quant a nivell d'execució, no sé si m'explic, perquè sí, totes tenen, cada tècnica té la seva dificultat, fins i tot el 2D fet a mà, com se feia antigament Disney, no? Se podria dir que també és complicat, però crec que stop motion encara és més complicat, perquè no sé, és com que has de ser un escultor en la vida real per fer aquests personatges, saps? I després els has de posar un esquelet i després has de tenir una paciència també per totes les fotos perquè quedi tot bé. Sí.
Clar, és que no, penseu, no sé, el cinema són 24 fotogrames per segon.
Per segon.
Això vol dir que cada segon de pel·lícula són 24 fotos. Que has d'anar... doncs movent una mica no? Per sí. Donar aquesta fluïdesa a la imatge.
Exacte. Bé, de vegades tenen menys fotogrames per segon i moltes vegades és stop motion. De fet, si se nota una mica els moviments també
no passa res.
Més bruscs, a vegades lleven fotogrames per segon i és completament normal i lògic, no? Però així tot és una locura. O sigui, jo lo de stop motion és una... L'admir moltíssim. És una tècnica molt artesanal, a més, i molt, molt sofrida.
Sí. En aquest que és la història, bueno, els dos personatges són els mateixos de sempre, no? Igual és aquest inventor, sapastre i el Gromit, el gos, que és la persona de seny d'aquesta parella que comparteixen pis. I bé, com que el Wallace és aquest inventor, el darrer invent és un gnom, que és un jardí, un robot, que el que fa és tot perfecte, no? Ho talla tot molt net i polit, però, clar, potser massa perfecte, eh? També hi ha coses que tampoc entén exactament com s'han de fer correctament. El cas és que l'acaben hackejant i el hackeja aquest tal Feathers McGraw, que és un pingüí dolent que ve del primer curt de Wallace and Gromit, que no passa res si no ho coneixeu, perquè és de l'any 89 el curt, però no passa res, la pel·lícula t'explica què passava allà, per tant, No us preocupeu, un pingüí que no parla, però que és molt, 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 molt dolent, no? Que ve dels Pantalons Equivocats, que és aquesta pel·lícula del 89. Total, que el hackeja i a partir d'aquí doncs, és una manera d'introduir-se dintre de la casa de Wallace i Gromit i despistar l'atenció de la policia en Wallace per tornar a robar el diamant blau, que era aquell diamant que robava en aquell primer curtmetratge, no? Que dius, bueno, quin valor, fas una seqüela d'una història d'un curtmetratge de l'any 89 que...
Sí.
Que quanta gent, que el públic de Netflix en general no l'ha vist. Però bé, està molt ben explicat de tal manera que tu no has vist el curt i tampoc... O sigui, no tens la sensació d'haver-te perdut res.
Efectivament. No, sí que està bastant ben enllaçat i pensat per tothom. Però és que el personatge de Feathers, el pingüí, en sèrio, és que no m'ho pot fer més gràcia el disseny amb aquells ulls negres redons de punt que no té ànima, però a la vegada és genial, és malvat, com tu has dit. I m'encanta també la justaposició de zoo com una presó. En plan, està tancat en el zoo com si fos una presó. I fa coses de presoner molt sèrio, tipus fer dominades, sí, o una canyeria que hi ha per allà, o afeitar-se quan no té barba, mirant-se molt sèriament en el mirall. Bueno, és que aquest personatge me supera, tio, el meu preferit.
Està molt bé. I l'altre, bueno, Wallace i Gromit són els mateixos de sempre. Jo crec que en aquest cas arriben també a l'espectador, et fan riure, t'emocionen... No han perdut res de l'encant que han tingut sempre, i això està molt bé. És com trobar-se un vell amic, bàsicament és això.
Sí.
Hosti, quant de temps que no es veien Wallace i Gromit, i esteu igual que l'última vegada, vull dir que... Físicament i de comportament també, vull dir que...
Sí, sí, sí. Una cosa que vaig pensar jo durant aquesta pel·lícula tot el temps era que hi ha moments amb el nom... Nom? Se diu en català?
Nom, sí.
Vale. Quan està hackejat ja, vale? Jo dic, jo vaig aquesta pel·lícula quan era petita i me mor de por.
Ui, tant.
Hi ha moments terrorífics que jo dic, però, per favor, això què és? Quan hi ha un exèrcit de noms malignes, jo me vaig sorprendre en aquest sentit. O sigui, evidentment a un adult no li fa por ni res, però potser a un nen relativament petit, sí, el pot assustar, saps?
Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you.
Doncs anem per una altra, també en stop motion, en aquest cas és Memoir of a Snail, que és la més recent de les estrenades que ha estat nominada als Oscars, almenys que ens ha arribat aquí, que és una pel·lícula australiana, feta també, doncs dèiem, aquesta tècnica, dirigida i escrita per Adam Elliot, i és una pel·lícula, jo diria, més destinada al públic adult, per tant, no sé si us recomanaria massa que porteu els nens al cine a veure aquesta pel·lícula, perquè és d'animació, són ninos de plastilina argila, però potser algú agafarà un trauma, perquè... Bueno, no sé, Escarrufa, tu com ho veus?
No, no, a més és que ja la pròpia pel·lícula està qualificada com a animació per adults. Vull dir, aquesta ja no és que te la venguin com una pel·lícula familiar o l'intentin colar, no, no. Ja te diuen clarament que és una pel·lícula per adults. I efectivament, no enganen.
No, t'ha agradat o què? Perquè és particular, la pel·li?
És particular. Jo, sincerament, m'ha agradat. Ja havia vist l'anterior i primera pel·lícula d'aquest director, que és Mary Ann Mads, i... tot i que hi ha molts d'anys entre una i l'altra, l'essència és la mateixa, l'estètica és la mateixa, i si has vist, un cop has vist una de les dues, ja saps el que te pots esperar de l'altra, que és miseri puro i sofriment, però a la vegada té un punt, no sé com dir-ho, optimista.
Sí.
És com que, no sé, això és completament personal, no? Però jo el que me transmet aquest director... és que vol plasmar vides mediocres, per no dir miserables, però que a la vegada fins i tot per a aquestes persones existeix esperança, saps? I existeix un punt optimista.
Sí.
I clar, te destrossa.
Total. De fet, és una història trista, parla del dolor, parla de la pèrdua, però està explicada amb molta vitalitat, amb molta vida. I aquesta manera de narrar-t'ho en vida és el que et dona aquest punt, aquesta sensació d'optimista davant de situacions que no poden ser optimistes, no? És a dir, hòstia, per aconseguir això és molt difícil. No sortir... Que pot sortir fet caldo, però surts fet caldo amb un somriure a la cara. No sé com dir-ho, perquè...
Sí, és que... A més, crec que també hi ha aquí una similitud entre Mary Ann Mads i Memoir of a Snail, també perquè les dues pel·lícules, Mary Ann Mads és Mary, i aquí és la protagonista, que ara mateix no me'n recordo que nom.
Sí, Grace.
No sé si ho tens a mà.
Grace i Gilbert, Grace, que són els germans.
Exacte, vale. Pues, tant Mary com Grace són les dues persones que te conten una mica la història. I les dues persones són persones que tot i que tot el que els hi passa són positives. Per tant, és el que tu comentaves, no? Que se t'explica d'una manera que, bueno, que tot el que li passa a aquest personatge t'ho podrien contar superdramàtic tot el temps, no? Amb un to molt més pessimista, amb un altre tipus de narració, però que han decidit fer-ho d'aquesta altra manera. Això no vol dir que no sigui dramàtica, perquè és dramàtica un rato. Però, clar, té aquest, sí, aquest punt de vista que contrarresta una mica, no?, tot el que li passa.
Sí, sí, totalment. Aquí, per re, ràpidament explicar de què va la pel·lícula, se situa a Austràlia, als anys 70. La Grace, com bé deies, és la narradora d'aquesta història, que és una nena solitària, té un germà, que és en Gilbert, que és la seva àncora. I la nena, d'aquí el títol de la pel·lícula, comença a col·leccionar figures de cargols, criarà cargols de veritat que l'acompanyaran durant tota la vida, es vestirà ella mateixa com si fos un cargol, veurem doncs, que a l'escola li fan bullying perquè té un llavi leporí, i aleshores ella viu amb mort la mare, el pare acabarà morint, i aleshores es quedaran els germans orfes, i cadascú els separen i va a un lloc diferent. I, clar, la Grace acabarà amb una família que, bueno, una família, una parella que la cuida, que bé, però que s'està molt absents, no estan per ella, i el Gilbert, pobre, encara ho passarà pitjor, perquè acabarà amb una família de pagesos que són fonamentalistes religiosos, passaria amb maltractaments i de tot el pobre, no? I la pel·lícula continua endavant amb els dos protagonistes per separat fins que arriben a l'edat adulta i les coses horribles que els hi van passant al llarg d'aquestes vides separades, que es van enviant cartes i que se'ls van explicant coses, però que estan separats l'un de l'altre, no? I no paren de passar-los coses dolentes. És que, i sense anar a més per tema spoilers, eh?
Uf, és que és una agonia constant. Però no ho sé, vull dir, té en el final una espècie de missatge que crec que val molt la pena veure-la. Vull dir, també vull avisar que si qualcú va a veure aquesta pel·lícula se mentalitzi que no és una pel·lícula d'animació convencional.
Doncs Escarrufa, moltes gràcies per estar aquí fent aquest repàs a les nominades als Oscars en la categoria d'animació.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Una abraçada, fins la propera.
Adeu.
Welcome to the Baxter Building.
We make a point to do family dinner every week. Sunday at 7, on the dot no matter what. We're all here.
I ja és tradició, el Ningú no és perfecte, quan arriba la Super Bowl aquesta setmana prèvia plena de trailers, parlar-ne amb en Jacint Casademont. Què tal, Jacint? Com estàs?
Bé, molt emocionat per la Super Bowl. No sé en qui vaig encara.
No. El que han tingut és tota aquesta setmana prèvia un munt de trailers que ens han arribat i, bàsicament, comentarem els principals, que són els que no havíem vist res, perquè sí que la Super Bowl hem vist més imatges de més trailers, aquests microtrailers de 30 segons, però que ja havíem vist prèviament fa setmanes els trailers sencers. Sí que ens ha arribat el de Fantastic Four, Fear Steps, Jurassic World, Rebirth, Final Destination, Bloodlines i, en menor mesura, potser és la que menys ens acaba d'agafar per qüestió de públic, els barrufets Smurfs. De tot això, què és el que més t'ha agradat, Jacint?
Siguent sincer, Final Destination és el que més m'ha cridat l'atenció, que com a mínim m'ha despertat més interès per mirar a veure què passa.
A mi m'ha agradat el de Final Destination també perquè connectes amb tota la saga, però el que més m'ha agradat en el meu cas és el de Fantastic Four, perquè penso que és el tràiler perfecte, perquè t'ensenya l'estil, el to de la pel·lícula sense explicar-te absolutament res. Sí que el de Final Destination també, però no deixa de ser una escena de la pel·lícula venuda com un tràiler, no? No és un tràiler com a tal.
A mi és que amb els Quatre Fantàstics, tot i que jo som molt fan de la primera època, i és que me'ls acabo rellegint cada 2-3 anys, me'ls torno a mirar, a mi, no sé, el que he vist en pantalla no hi connecto absolutament gens. Ja els seus actors no m'acaben de convèncer en aquests papers i aquestes primeres imatges, ja et dic, no hi he connectat absolutament gens. Volia que m'agradés i veig que realment hi ha un interès per fer una cosa semblant als còmics fins a cert punt, tot i que barreja coses que no acabo d'entendre. Però és que té unes vibes de Superman Returns que no s'aguanta. I a mi em posa molt nerviós, això.
Jo no comparteixo aquesta visió que acabes de fer ara. És a dir, a mi és com agafar el còmic dels 60 dels Quatre Fantàstics i traslladar-lo en estil un estil retrofuturista, en aquest cas, que és això sí, un pèl diferent al que eren els còmics, a la gran pantalla, no? És a dir, m'ha recordat, per exemple, a coses com els Jetson o aquella pel·li del George Clooney, Tomorrowland, no? Té aquesta cosa. I a mi els actors sí que te'ls compro. És a dir, fins i tot Pedro Pascal, que dius Pedro Pascal i Reed Richards no s'assemblen absolutament en res. Però el posat, no sé si perquè aquí va també afaitat, pentinat, va mudat, que normalment Pedro Pascal va sempre brut a totes les pel·lícules sí. que fa, i aquesta elegància que s'ha portat també bé i que la demostra en aquesta pel·lícula m'ha fet pensar que sí, que podia ser un bon Reed Richards, tot i que el físic no li acompanya. És a dir, te'l creus? Vanessa Kirby, això sí, ja, a mi ja m'ha enamorat. Bé, ja em té enamorat de Mission Impossible, no? Vanessa Kirby, però és que aquí és com... uau. El de Final Destination, que deies abans, Bloodlines, és la sisena entrega, no? De la... dius, hem estat molts anys sense... A mi, aquest, jo soc molt fan d'aquesta saga, jo sé que tu també.
Aquí sí que no m'explica absolutament res. És més, només ficaria un pro, que ja que veiem una escena així bastant tal, jo entenc que és un tràiler, però clar, s'acaba quan comença el bo. O sigui, quan està a punt de morir la persona, es talla. Que això m'ha trucat la pera. Però la resta, la planificació, jo sempre ho he dit, que Destino Final, tot i ser una producció molt barateta, té la particularitat aquesta, que l'assassí és directament la mort, i la mort no és material, no és visible, no és física, podríem dir, i clar, has de transmetre la mateixa sensació a través de l'ambient. I aquí la planificació, els plans, està molt ben treballat, com ja ha passat en altres entregues anteriors de la franquícia. Només per això, i seran rebuscats a buscar modes actuals, podríem dir, com són els piercings, i de més, ostres, doncs m'ha atrapat perquè tampoc t'explica res, és simplement una seqüència. Sabem que hi ha una història darrere aquesta pel·lícula, realment, que ja t'ho deixa entreveure el títol, però m'ha agradat perquè realment és una cosa que no veig cada setmana o cada any en un cinema, cosa que amb els altres trailers estic veient sempre el mateix. I en aquest no, té una personalitat pròpia, de cara a barraca, t'exposa el que serà la pel·lícula, però sense explicar-te l'argument. A mi m'ha agradat, la fotografia està bé, la il·luminació està bé, o sigui, no li puc demanar més.
Ajuda'l Without You, que és aquest tema dels anys 70 que ha tingut moltes covers, hi ha la popular de Mariah Carey dels anys 90, que potser és les més conegudes. Jo només espero que això no m'ho ha ensenyat el tràiler i m'hagués agradat que d'alguna manera connecti amb la primera o amb alguns personatges. M'agradaria veure el Devon Sawa, saps, allò, bueno, cosa meva, amb aquell accident d'avió, m'agradaria que d'alguna manera connectés amb la primera pel·lícula. Espero que ho facin, que no sigui una més, no? De... sí, ha tornat, l'amor, ja està.
La breu sinopsis que han passat a premsa i s'ha fet pública ens connecta directament als anys 60.
Ja, però jo vull que me connecti amb la pel·li dels 2000, amb la primera.
Però pensa que la segona entrega ja feien que hi hagués el cameo d'una de les supervivents a la primera explicant el que passava. O sigui, aquí pot ser que... no cal que t'ho ensenyi el tràiler, però no. Pot ser que passi.
Esperem que sí. El que m'ha deixat a mi fred, que no m'ha acabat d'agradar del tot, és el de Jurassic World Rebirth, que té un punt que dius... m'estan fent un remake de Jurassic Park 3, perquè és que l'argument és el mateix. O sigui, Jurassic Park 3 actualitzat.
I no vull ser dolent, però em sembla que ens han vengut una cosa que durant molts anys, quan s'havia acabat les tres primeres pel·lícules de Jurassic Park, s'havia dit que hi havia un treball d'un guionista, d'experiments científics amb els mateixos dinosaures per fer-los encara més letals. Han recuperat aquest argument, el tenim aquí, i han dit, tornem a apostar per l'aventura més pura i dura. Em sembla bé. Però a mi no em poden fer creure que la persona indicada per liderar una expedició així de perillosa és Scarlett Johansson. A mi, jo aquí, i em sap greu, o sigui, no m'encaixo, o sigui, ja no m'encaixava com a viuda negra, i mai m'ha agradat com a viuda negra, com per ara fer que sigui una Indiana Jones a la vida. No m'ho crec. I resulta que el tio que està quadrat, que és un puto armari, resulta que és el nerd, i sabem que és el nerd perquè porta ulleres. O sigui, tots els tòpics possibles estan en aquest tràiler. A més, qui condueix la barca, o sigui, el conductor, resulta que és un negre que viu en el submón.
És amb Mahershala Ali, no?
Sí. Però clar, és que són tots els tòpics possibles. No. És que és horrorós.
Perfecte. Doncs bé, Jacint, res més, una forta abraçada i gràcies per fer avui aquest repàs de tràilers amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me i deixar-me cagar una mica amb tot. Gràcies.
Adéu.
Are you English?
No, I'm not English. Why?
No, because you you are pretty.
I anem amb una de les pel·lícules més esperades que hem vist aquest mes de desembre, amb moltes ganes, està agradant la pel·lícula, i ara parlarem, perquè tenim ganes de parlar-ne, d'aquesta Emília Pérez. Per fer-ho, per una banda tenim a la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
Gràcies.
I també ens acompanya avui en Jep Soler. Què tal, Jep, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Doncs va, comencem a parlar d'aquesta pel·lícula dirigida per Jacques Audiard, aquest director francès que és molt conegut en pel·lícules com Un profeta, Dióxido y hueso i The Sister Brothers, que torna amb aquesta Emília Pérez, que segurament dels projectes que ha fet aquest director, aquest és el més gran de la seva carrera. Primer us pregunto, en aquesta part sense spoilers directament, què us ha semblat la pel·lícula? Va, Jep, comença tu.
A mi la pel·lícula m'ha semblat entretinguda, divertida, trepidant en alguns moments, i sí que hi ha algunes escenes que se m'han fet una mica pesadetes pel mig. Però bé, ja ho comentarem. És el que passa en un musical, també, eh? Que a vegades els musicals, depèn de la cançó, fa baixar una mica el ritme de tot plegat.
És cert que hi ha escenes amb molta... com dir-ho, amb molta profunditat emocional, emotiva i dramàtiques que les canten i que podrien fregar de vegades. No sé si el ridícul, com diu el seu director, que de vegades t'has de llançar a la piscina, tot i que amb el perill de fer el ridícul, però jo crec que no, jo crec que ha aguantat una línia que per mi ha estat extraordinària, que no ha passat aquesta barrera, i m'ha agradat tot plegat com ho tracta, tots els temes que sortiran, que ara en parlarem, que tothom ja ho sap si ja n'ha sentit alguna entrevista o l'argument, i m'han agradat molt elles. Sí que és cert que el castellà de la Selena és difícil de pair, però i en alguns moments es feia una mica pesada, és cert, alguna escena. Però jo, en global, és molt arriscada i trobo que se n'ha sortit.
Sí, el fet de... Jo la vaig veure fa bastants mesos i el fet de donar-li distància, sí que és veritat que recordes les escenes que t'agraden més, no? Però, diguéssim, la vaig tornar a revisar ara fa poc i, clar, dius, bueno, sí, en global és molt bona pel·lícula, comença molt trepidant, realment els números musicals n'hi ha de molt bons, elles, la Selena, pobreta, hi ha moments que el fet d'haver de parlar castellà també fa que el paper, el seu personatge, perdi una mica de, no sé, de credibilitat a vegades. Hi ha algun número que a mi no m'acaba d'agradar, però sí que és veritat que a la llarga t'acabes quedant amb els moments trepidants i bons que té la pel·li.
Clar, jo m'he quedat amb els moments de la Zoe Saldana, que trobo que tens números complicats, números
musicals
complicats.
Sí, sí, és que els primers 10 minuts per mi és del millor de la pel·li. Sí.
Bé, jo l'he trobat una de les pel·lis allò més diferents, sense cap mena de dubte, també sorprenents i inesperades de l'últim any, el 2024, perquè és que moltes de les coses... Jo havia llegit poquet de la pel·lícula, la veritat, i tot el que vaig veure em va sorprendre moltíssim. De fet, el concepte de la pel·lícula no deixa de ser boig, arriscat també, perquè plantejar un drama musical sobre una persona transgènere, que és el cap d'un càrtel de la droga, que és responsable de múltiples assassinats. Aleshores, ambientes la pel·lícula a Mèxic, la rodes a París. És una pel·li francesa, però està rodada en castellà. Aleshores, són uns conceptes molt contradictoris entre ells i crec que és una de les que val la pena acostar-se al cinema o veure-la d'alguna manera, no? Perquè és una pel·lícula que no sé, a veure si ara ens acaba arribant en plataformes. Ha arribat a Netflix als Estats Units. Aquí no ho sabem, perquè ara parlarem del tema de la distribució. Farem una petita sinopsi, si us sembla bé, abans d'anar directament amb alguns temes de producció. És la història d'una jove advocada, que és la Rita, una advocada que està infravalorada a la seva feina, que rep una oferta que en teoria ha de solucionar la seva vida i tenir aquest coixí econòmic que li permetrà tirar endavant els seus propis projectes. I l'oferta li arriba d'un tal Manitas, que és un temible cap càrtel de la droga de Mèxic, que li explica que vol deixar enrere la seva vida. A més, li diu, et faig aquesta oferta i no et puc explicar. Si te l'explico vol dir que ja l'acceptes, no? O sigui que és un moment que aquell que la posa entre l'espasa i la paret. Total, que diu que se sent dona i que vol sotmetre's a una operació de canvi de sexe. I aleshores la Rita serà l'encarregada de buscar-li la persona adequada per sotmetre's en aquesta transició, desaparèixer del mapa i que la seva família estigui en un lloc sana i estàlvia de possibles amenaces o etc. el que pugui haver-hi represàlies contra ell. D'aquesta manera se'ls emportarà a Suïssa i així podran tenir una vida tranquil·la. I fins aquí, de moment no expliquem res més sense spoilers, perquè llavors tot es complica i és diferent. I és una de les gràcies que té també aquesta pel·lícula, que va, no diré cop de gir, però sí que dintre de la pròpia pel·lícula hi han dos o tres pel·lícules fins i tot diferents.
Sí, a més és curiós, quan expliques la sinopsis, que tothom es fixa més en aquest canvi de sexe que demana un capo de... I la pel·lícula no va d'això, de fet, no?
És dir, no.
Al final, quan es desenvolupa més la trama, veus que tot va una mica més sobre el perdó, sobre el fet de redimir-se tot el que has fet a la vida, i crec que aquesta segona part és més dramàtica. La primera jo la veig més com un thriller, no? Al principi, quan hi ha l'advocada, el primer judici, quan se'n va veure el capo, no? Sembla que et plantegen un thriller tipus Sicario, no? Que possiblement cap al final ho torna a reenganxar una mica, però al final, el que dius tu, és acaba sent un drama, la pel·lícula, no un thriller, no? Juga amb aquestes dues coses, crec. No sé com ho veieu.
Sí, és que jo crec que vas molt encertat. De fet, sí que se li ha posat molt de focus amb això quan crec que el que busca és amor. És que mai millor dit. Vull dir, és que aquest personatge, a banda de la identitat que no se sent... Que ens podia agafar... Podia suposar-nos una cosa molt frívola, no? Que és com... I si això s'ho planteja per escapar de la seva identitat, escapar de les forces policials i fondre's, no? I començar de zero on sigui el que sigui. Perquè aquests milions els continua tenint. Els milions aquests, tots els negocis que ha fet amb les morts, la droga, els continua tenint. Tots aquests, el que a mi me deia la pel·lícula és que al final la violència hi és i tu has sembrat aquesta violència i és difícil que t'abandoni. És a dir, sempre hi ha un pol d'atracció, sempre tornarà d'alguna manera. I sí que és veritat que la primera part és molt de thriller. De fet, la Rita, quan s'ha de reunir amb aquest Manitas... no va amb el seu propi peu, vull dir, l'han de portar amb un sac al cap, vull dir que això ja ho hem vist mil vegades, no?, en altres pel·lícules. I el com te plantegen el canvi de sexe és molt bo, la manera visual és boníssima i també sembla una investigació, també és molt thriller, no?, i fins i tot... una mica terrorífica, tot plegat, les imatges que vas veient, no?, de les persones en camilla, etc. Vull dir que tot destila això, aquest thriller, una mica de terror, barrejat amb aquesta cosa folklòrica, antropològica, mexicana, una manera de... No ens volem deslliurar del tot de que això passa a Mèxic i, per tant, us ensenyem com són els carrers, els mercats, la gent de Mèxic, com és la lluita... que després fa personal i que fa extensiva a d'altres persones. Comença l'Emília Pérez amb la seva nova identitat. Vull dir que sí que és cert que tracta molts de temes, però al final és aquest, és el que tu dius, Jep, és la redempció, que no sé si ho aconsegueix del tot.
Ho deixem aquí, aquesta Emília Pérez. Marta Jep, que vagi molt bé i gràcies per estar avui aquí.
I a cantar, molt, sempre.
Moltes gràcies. Apa, podríem fer una despedida cantant, jo faig de manetes.
Sí, sí, tu mateix, jo passo.
Vagi bé, adéu.
Adéu. Qui us parla? L'Ignasi Herbat, m'acomiado de tots vosaltres. Al pròxim programa tenim una cosa molt gran i que us agradarà moltíssim, però que no puc dir res perquè encara no està gravada i no estem segurs que la puguem oferir la setmana vinent. Però aquesta és la intenció mentre gravo això. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.